Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Esquerra Republicana ofereix la presidència de la Diputació de Barcelona a Junts per Catalunya a canvi d'entrar al govern de l'ens supramunicipal, mentre els postconvergents continuen demanant revertir tots els pactes municipals amb el PSC. Abel Font.
Des de Junts per Catalunya, Elsa Artadi ha demanat als republicans que trenquin els acords municipals amb els socialistes. Des d'Esquerra, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha ofert la presidència de la Diputació de Barcelona en un hipotètic pacte Esquerra-Junts per Catalunya.
Proposar una agenda concreta de reversió d'aquests acords.
Sinó que estem també disposats a parlar amb Junts per Catalunya de la presidència de la Diputació de Barcelona.
Declara la jove víctima de l'anomenada manada de Manresa a l'Audiència de Barcelona. La jove, que en el moment dels fets tenia 14 anys, ha explicat que es va sentir intimidada i atemoritzada pels 7 presumptes agressors.
A les portes de l'Audiència, la portaveu de la Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere, Teresa Vidal, ha demanat que s'acabi amb les ambigüitats jurídiques.
Que per una vegada per totes la violació es tracti com a violació. No que es vagin diluint les penes, no? Que si són un abús, no, la violació és violació.
El Departament de Justícia reclama al govern central que pagui els 26 jutjats nous que haurien d'entrar en funcionament en les properes setmanes.
El secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia, Joan Abad, ha dit que si el govern central no paga, no hi haurà jutjats.
Si l'Estat no paga, haurà d'assumir la seva responsabilitat en relació a la impossibilitat de posar en funcionament aquests nous òrgans.
El jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha arxivat la causa contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, per un presumpte delicte d'incitació a l'odi.
Se'l va imputar per les declaracions que va fer en alguns mitjans contra la Guàrdia Civil després del polèmic episodi de les rodes punxades al municipi, pocs dies després del referèndum de l'1 d'octubre.
Costa Brava Televisió, Joana Valent.
Bona tarda. El jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha arxivat la denúncia per delictes d'odi que la Fiscalia de l'Estat espanyol va interposar contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, l'octubre del 2017 i resol que no hi ha delicte després de més d'un any de procés judicial.
La companyia Vaivén Circo és l'encarregada aquesta nit d'inaugurar la 15a edició del Deltebre Dansa.
Fins al 21 de juny, el festival oferirà un total de 48 espectacles de circ i dansa. Els organitzadors esperen rebre al voltant de 12.000 espectadors.
Més de 150 ballarins de més d'una cinquantena de nacionalitats diferents participen en els diferents tallers de formació que ofereix el festival de la mà de diferents referents de la dansa i el circ contemporanis.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs pel que resta d'aquesta jornada de dilluns hem de continuar parlant de ruixats i de tempestes que podran afectar a molts punts del territori. Aquest matí ja hem tingut una primera tongada i hores d'ara encara s'observen ruixats i tempestes que n'estan afectant a punts de l'interior de les comarques de Tarragona i d'altres punts del Pirineu. L'àrea més que pot arribar més precipitació serà sobretot la meitat oest del territori, és a dir, les comarques de Tarragona i les de Lleida. Aquí les ruixats i les tempestes poden ser localment de certa intensitat. Aquesta inestabilitat és producte d'una baixa que està situada a l'oest de la península Ibèrica i que amb una miqueta de aire fred en alçada i vent de component est que arriba des del mar, doncs facilita que hi hagi aquestes tronades i aquests xàfecs. Per tant, encara hem d'esperar inestabilitat per aquesta jornada de dilluns i de cara a demà, doncs la veritat és que la perturbació ens acabarà de creuar i això facilitarà que el ruixat i la tempesta es puguin afectar a pràcticament a qualsevol punt i ja sobretot des de la matinada. Sembla que la primera part de la meitat de demà dimarts serien més probables els ruixats i les tempestes cap a la meitat oest, però durant la tarda les comarques gironines seria on doncs, aquests ruixats i tempestes serien més probables. Atenció perquè localment aquests ruixats anirien acompanyats de calamar-se, de pedra i fins i tot alguna intensitat pot ser també forta. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Ens comencem situant a la C-17, on dos accidents compliquen la circulació. D'una banda, Centelles, en sentit sud. Hi ha retencions perquè hi ha un carril tallat. I també hi ha un altre accident a Tagamanent, en aquest cas en sentit nord, que també talla un carril i provoca uns 3 quilòmetres de congestió. A la mateixa C-17 trobareu cues de Parets del Vallès en tots els sentits de la marxa per volum de trànsit. També a la zona del Vallès, situació complicada, la C-58, amb aturades força compactes a l'altura de Sant Quirze fins a Sabadell en direcció a Barcelona, també aturades des de Ripollet fins al nus de la Trinitat d'entrada a la capital catalana. L'autopista P7, cues des de Santa Perpètua fins a Barberà en sentit sud, també aturades a l'altura de Sant Cugat fins al nus del Papiol. També en direcció al nus del Papiol hi ha retencions des de la B23 a la 23, a la B23 des de Sant Joan d'Espí fins a Molins de Rei, cues intermitents a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. També comentar-vos que hi ha problemes en aquesta zona del Baix Llobregat, a la A2 a Pallejà i a Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona, també a l'altura de Cornellà per enllaçar amb les rondes. La ronda és molt, molt carregada en sentit Trinitat i també problemes a la C-243C. En aquesta via hi ha un accident que talla un carril i provoca retencions. De moment, això és tot el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Cirque Louis al Festival Castell de Peralada. La companyia canadenca de circ contemporani porta a Peralada el seu últim espectacle Hotel. Divendres 12 de juliol, viu una nit que mai no oblidaràs, amb grans emocions, dansa, música i acrobàcies sense límits amb el Cirque Louis. Informació i venda a www.festivalperalada.com.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Esquerra ofereix la presidència de la Diputació de Barcelona a Junts per Catalunya a canvi d'entrar al govern de l'ens supramunicipal. Els socialistes ho consideren un disbarat i recorden que el seu pacte amb els postconvergents ja està signat. La constitució de la Diputació de Barcelona és dijous. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Dirigents del PDeCAT i d'Esquerra s'han reunit aquesta tarda d'urgència per parlar dels pactes de la Diputació de Barcelona. La trobada ha estat molt breu i han dit que cordial. I és que aquest matí el Sertadi ha admès que les relacions amb Esquerra estan pitjor que mai. Per millorar-les han demanat als republicans que anul·lin aquells acords que hagin fet amb el PSC, ajuntaments i consells comarcals. Uns ajuntaments com el de Sant Cugat, Figueres o Tàrrega que ja estan constituïts fa dies.
En aquells consells comarcals on ha succeït que s'ha desplaçat la força independentista més votada a través d'acords del 155 proposar una agenda concreta de reversió d'aquests acords.
Hores després, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha aparegut amb aquesta oferta a Junts per Catalunya, que ha passat de 14 a 7 diputats a la Diputació de Barcelona.
D'incorporació al govern de Junts per Catalunya, al govern de la Diputació de Barcelona, sinó que estem també disposats a parlar amb Junts per Catalunya de la presidència de la Diputació de Barcelona. No és una qüestió de cadires, de quin partit independentista es queda una cadira o una altra. És una qüestió d'estratègia.
El PSC confia en que Junts per Catalunya no trencarà el pacte que ja tenen signat. Aquest dijous, per ser escollida, la socialista Núria Marín necessita 26 vots. Junts per Catalunya i el PSC en sumen 23. Si finalment els 5 diputats dels comuns no hi voten a favor, seria elegida en segona volta perquè no hi ha majoria alternativa.
La Diputació de Barcelona no és l'única institució on es podria materialitzar aquest pacte entre Junts per Catalunya i el PSC. Al Consell Comarcal del Maresme es podria repetir l'acord que també implicaria deixar l'oposició a Esquerra Republicana. La formació reconeix que hi ha converses amb els socialistes perquè així sigui. Per ara, però, no hi ha cap escenari tancat. Els republicans són els que tenen més vots, però no són suficients per governar en solitari. La seva aposta continua sent un acord sobiranista Esquerra-Junts per Catalunya. Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
Les negociacions entre les forces polítiques representades al Consell Comarcal del Maresme segueixen ben actives per formar acords. No serà fins al 19 de juliol, però que es constituirà el primer plenari i la presidència encara és una incògnita. Tot i que el 26 de maig Esquerra Republicana de Catalunya va aconseguir 12 dels 33 consellers de l'ENS, els republicans no tenen la garantia de poder governar. Josep Pena, president d'Esquerra Republicana al Maresme, ha confirmat obertament que estan tenint converses amb Junts per Catalunya.
Estem tenint converses, la veritat és que des d'un punt de vista molt generós per part d'Esquerra Republicana, que llevat de la presidència de l'ENS, doncs estaríem disposats a parlar, no?, d'una configuració de govern molt equitativa.
Pena també ha apuntat que el Maresme té 17 alcaldies d'Esquerra Republicana i 6 de Junts per Catalunya, fet que sumen 24 de les 30 de la comarca. En aquest sentit, considera que un pacte del Consell Comarcal entre aquestes dues formacions donaria un reflex més fidel de la comarca.
On sí hi ha pacte finalment entre Esquerra i Junts per Catalunya és el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que avui mateix s'ha constituït. L'acord ha arribat, però, in extremis i gràcies a la mediació d'Òmnium Cultural. La direcció comarcal de Junts per Catalunya s'ha vist obligada a fer-se enrere de la seva aposta per governar amb el PSC davant la forta pressió ciutadana i de les entitats sobiranistes per aconseguir un acord entre forces independentistes. Ràdio Tremp, Anna Solana.
El Consell Comarcal, amb 19 consellers, queda conformat per 8 consellers d'Esquerra Republicana, 6 de Junts per Catalunya i 5 del PSC, que han jurat el seu càrrec per imperatiu legal en el cas dels consellers republicans i de Junts. En la votació del nou president, que s'ha fet amb alçada, tots els regidors, inclosos els del Partit Socialista, han votat a favor d'investir a Mollol, que es converteix d'aquesta manera excepcional en president per majoria absoluta. Mollol explicava així les negociacions que l'han dut a ser president en una entrevista per la xarxa.
Hi ha hagut una miqueta d'alarma social a veure què passaven els dies i que no hi havia aquest acord que tothom esperava. I per a part nostra, doncs, han necessitat una mica d'ajuda per part d'un mediador que ha vingut d'Òmnium i entre tots hem aconseguit el pacte.
La Junta de Govern, principal òrgan del Consell entre plenaris, estarà formada pel president, els dos vicepresidents i per 4 alcaldes, 2 de Junts per Catalunya i 2 d'Esquerra Republicana, encara per determinar.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La menor que va ser presumptament agredida sexualment per l'anomenada manada de Manresa ha declarat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona. La jove, que en el moment dels fets tenia 14 anys, ha explicat que es va sentir intimidada i atemoritzada pels 7 presumptes agressors.
Durant el testimoni, la noia ha explicat que mentre abusaven d'ella, els joves es passaven una pistola i que això la va atemorir. Aquesta dada podria ajudar que els encausats acabin sent condemnats per agressió sexual i no pas per abús, com se'ls imputa ara mateix. A les portes de l'audiència, la portaveu de la Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere, Teresa Vidal, ha demanat que s'acabi amb les ambigüitats.
Una vegada per totes, la violació es tracti com a violació. No que es vagin diluint les penes, no? Que si són un abús, no, la violació és violació.
Aquesta ha estat la cinquena vegada que la jove testifica sobre els fets.
Aquesta tarda s'han repetit arreu del país concentracions de suport amb la víctima i de rebuig cap a aquesta nova agressió sexual en grup. Han estat manifestacions convocades per diversos col·lectius feministes i, com dèiem, arreu del territori. Entre aquestes protestes, a Badalona, la convocatòria l'ha fet el col·lectiu Bloc Violeta, la Federació de Dones i l'entitat Tornem-hi a la plaça de la Vila. Ràdio Ciutat de Badalona, Marta Grífols.
Bona tarda, sota lemes com si ens toquen a una, ens toquen a totes, o no és abús, és violació, les entitats feministes de Badalona s'han adherit a les nombroses concentracions que s'han organitzat a tota Espanya. Durant el manifest llegit aquesta tarda, les entitats han demanat que les administracions públiques adoptin amb urgència mesures efectives per a l'erradicació d'aquestes violències. Escoltem Rocío Mateos, presidenta de la Federació de Dones de Badalona.
La societat se tiene que hacer eco de lo que está pasando, y si lo que está pasando es ese poder del macho sobre la mujer, porque al fin y al cabo es un poder de dominio. Todas las mujeres estamos luchando por esto, ¿no? Porque las leyes al final hagan que la mujer no se tenga que estar justificando en cualquier situación de su vida.
Recordem que els fets que jutgen van passar durant la festa de Halloween de fa 3 anys. El principal acusat coneixia la víctima, se l'hauria endut a un lloc apartat i l'hauria violada. Després hauria animat els altres amics a fer-ho. Els 6 processats s'enfronten a una pena d'entre 12 i 10 anys de presó per abús sexual, tot i que un d'ells se li reclama 7 anys i 6 mesos per obstrucció de la justícia.
On també han sortit al carrer ha estat a Tàrrega. Allà la cita era la plaça Major i la protesta ha plegat una bona part de la ciutadania i representants del ple municipal. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta tarda l'Ajuntament de Tàrrega ha secundat la concentració de rebuig per condemnar la presumpta violació en grup que va patir una menor a Manresa i que ha estat convocada a nivell de tot Catalunya. La concentració que s'ha efectuat a la plaça Major de Tàrrega ha plegat ciutadania i diferents regidors de l'arc consistorial. Des de l'Ajuntament han manifestat que expressen la seva solidaritat i el ple suport vers totes les dones víctimes de la violència masclista.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Departament de Justícia reclama al govern central que pagui 26 jutjats que ja s'han fet i que encara s'han de fer a Catalunya. La consellera de Justícia ho va reclamar per carta a la seva homòloga fa un mes.
La Conselleria de Justícia assegura que el govern central ha de pagar 30 milions d'euros a la Generalitat per la posada en funcionament de 26 òrgans judicials de Catalunya. El secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia, Joan Abad, ha dit que si el govern central no paga, no hi haurà jutjats.
L'Estat s'ha de fer responsable de la posada en funcionament dels nous òrgans judicials a través de les justes i equitatives transferències econòmiques pendents. Si l'Estat no paga, haurà d'assumir la seva responsabilitat en relació a la impossibilitat de posar en funcionament aquests nous òrgans.
Els jutjats pendents de posar-se en marxa són a Barcelona, Reus, Terrassa, Arenys de Mar i Vic.
I encara en crònica judicial, el jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha arxivat la causa contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, per un presumpte delicte d'incitació a l'odi. Se'l va imputar per les declaracions que va fer en alguns mitjans contra la Guàrdia Civil després del polèmic episodi de les rodes punxades al municipi, pocs dies després del referèndum de l'1 d'octubre. El magistrat considera que van ser declaracions desafortunades, però no constitutives del delicte d'odi, com demanava la Fiscalia. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. El jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà arxiva la denúncia per delictes d'odi que la Fiscalia de l'Estat espanyol va interposar contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, l'octubre del 2017 i resol que no hi ha delicte després de més d'un any de procés judicial. La Fiscalia va interposar la denúncia contra Sabater el 4 d'octubre arran d'unes declaracions a premsa on l'alcalde vinculava la Guàrdia Civil amb l'episodi de 160 rodes de cotxe punxades amb nocturnitat a la població. L'acusava d'un presumpte delicte d'odi i discriminació contra la nació espanyola i la Guàrdia Civil, però finalment el jutjat ha arxivat la denúncia. La CUP, per la seva banda, s'ha mostrat preocupada en un comunicat que el contingut de la resolució judicial vulgui transformar l'exercici de la llibertat d'expressió en una potencial expressió d'odi.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Els bombers donen per extingit l'incendi de la Ribera d'Ebre. Després dels esforços dels equips d'emergència, ara és el torn de les administracions. El Departament d'Agricultura ja ha anunciat que hi volcarà tot un seguit de polítiques de forma pilot per invertir en evitar nous focs, com el que ha acabat calcinant més de 5.000 hectàrees. El més devastador dels últims 20 anys. Tot plegat ho ha explicat la consellera Teresa Jordà en una entrevista a la xarxa. Carina Bellbé, bona tarda.
Bona tarda. La titular d'Agricultura admet que tant el seu govern com els anteriors han suspès pel que fa a la prevenció d'incendis, però diu ara que hi ha una oportunitat per demostrar que les coses es poden fer bé amb el sector primari com a aliat. Escoltem Teresa Jordà en declaracions de la xarxa.
Si no, no hauria passat això a la Ribera d'Ebre. No hauria passat això perquè estaríem més preparats, els camins estarien més nets, els boscos estarien molt millor, hi hauria més espais agraris, no s'haurien abandonat terres. És a dir, jo crec que no. Per això dic, quin problema hi ha en reconèixer-ho? Posem-nos vermells. No, ho hem fet prou bé. Ara tenim una oportunitat. Demostrem-ho.
En aquest sentit, Jordà ha anunciat també que a partir del setembre s'implantarà a les Terres de l'Ebre i de forma pilot un seguit de polítiques que apostin per la prevenció. Pel que fa als afectats de l'incendi, Jordà ha explicat també que es preveu al juliol tenir identificats tots els casos per tractar-los individualment, netejar la zona cremada i veure com queden resoltes les assegurances.
El Banc de Sang fa una crida a Badalona per trobar donants d'origen subsaharià de grups sanguinis considerats rars. Es busquen prop de 300 persones que compleixin amb aquests requisits. L'objectiu és augmentar la sang emmagatzemada que conté subgrups poc habituals a Europa, però també fidelitzar i buscar nous donants. Ràdio Ciutat de Badalona, Bàrbara Sadó.
El Banc de Sang i Teixits té constància que les persones d'origen subsaharià tenen amb certa freqüència grups sanguinis considerats rars. Identificar-los i tenir reserves és important per poder atendre transfusions a persones subsaharianes amb aquests grups poc habituals. El doctor Grífols és cap de centre de la unitat de sang i teixits de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Llavors estem buscant del col·lectiu subsaharià aquelles persones que anomenem que tenen grups sanguinis rars, que ve a ser un 0,1 o un 0,01% de tota la població.
El Banc de Sang i Teixits vol localitzar aquesta sang considerada rara per congelar-la i fer magatzem. La primera crida s'ha fet amb les 300 persones donants habituals d'origen subsaharià que tenen registrades. La unitat vol fidelitzar les que tinguin aquests grups sanguinis rars i potenciar les donacions en el seu entorn familiar.
Apareix el cos d'un jove de 17 anys al mar en una cala de Lloret de Mar. El cadàver l'ha trobat un bussejador a 5 metres de profunditat. Els amics havien denunciat la seva desaparició dissabte i tot apunta que es tractaria d'una mort accidental.
El cos el va trobar ahir un bussejador a 5 metres de profunditat prop de Cala Banys, de Lloret de Mar. Els equips d'emergència el van treure de l'aigua amb un fort cop al cap. El jove, de nacionalitat alemanya, havia anat a passar uns dies a la població de Lloret de Mar amb uns amics. Va ser aquests, precisament, els qui el van denunciar dissabte la seva desaparició. Els mateixos amics afirmaven que el dia de la seva desaparició havien begut molt. L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort, però tot apunta que hauria estat un accident causat pels efectes de l'alcohol.
En cultura, tret de sortir d'aquest vespre la 15a edició del Deltebre Dansa. La companyia Vaivén Circo és l'encarregada d'inaugurar el festival que fins al proper 21 de juny oferirà un total de 48 espectacles de circ i dansa i 21 tallers. Els organitzadors esperen rebre al voltant de 12.000 espectadors. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Més de 150 ballarins de més d'una cinquantena de nacionalitats diferents participen en els diferents tallers de formació que ofereix el festival de la mà de diferents referents de la dansa i el circ contemporanis. Pel que fa als cursos d'iniciació, esta edició hi ha programats 10 tallers en els que hi participen més de 400 persones. La companyia de Granada Vaivén Circo serà l'encarregada esta nit d'inaugurar esta nova edició del Deltebre Dansa amb l'espectacle Do Not Disturb, No Molestar, una peça inspirada en les fàbriques de principi del segle XX. Escoltem el director del festival, Roberto Olivan.
Tenim el Vaivén Circo. És una cosa molt curiosa perquè el món del circ ha canviat, ha evolucionat. I a part de totes les tècniques que fan i la interacció que fan en el moviment, també treballen en objectes i tota aquesta alquímia que tenen els objectes de la gent és preciós. Ha guanyat molts de premis i els tindrem aquí per obrir la nit.
Durant els 15 dies que dura el festival s'oferiran un total de 48 espectacles de circ i dansa i s'espera que passen per la carpa de circ un total de 12.000 espectadors.
La 13a edició del Bijaz es tanca amb bones sensacions i un nivell de venda de degustacions superior als últims anys. Un any més, milers de visitants s'han apropat a la Rambla de Nostra Senyora de Vilafranca del Penedès per tal de poder tastar els productes que brindaven la trentena de cellers que han participat a l'edició d'aquest any i alhora per gaudir també de l'àmplia oferta musical que es podia trobar en els diferents escenaris. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Aquest cap de setmana la Rambla de Nostra Senyora ha estat al centre del món vinícola penedesenc amb la participació d'una trentena de cellers en l'edició del 2019 del Bijaz. L'afluència de públic ha estat molt alta en les zones de degustació. A la tarda, quan encara quedaven unes hores per tancar l'edició del 2019 del Bijaz Penedès, el president de l'Acadèmia Tastavins, Max Margalef, feia un balanç positiu de com havia funcionat el festival.
Avui haurem de veure-ho. La pluja d'ara de fa una estona hem de veure aviam com ha pogut influir. No tinc dades en aquest sentit. El que sí que sé és que divendres i dissabte la mitja ha estat d'un 15% més en quant a afluència.
A nivell musical, la resposta ha estat també molt positiva amb actuacions de primer nivell com la cap de cartell Madeleine Pierrot o Archie Sheep i Monty Alexander, que van omplir de música les tres nits del cap de setmana.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local, els World Roller Games, avui artístic, velocitat i hoquei al territori.
A Terrassa, Sant Cugat i Vilanova segueixen les competicions d'hoquei patins durant tota la jornada, mentre que a Barcelona el protagonisme serà pel patinatge artístic, l'hoquei línia i la velocitat al front marítim. I demà, dia clau en la modalitat d'alpí, en què Alemanya parteix com a gran favorita a ocupar els podis. Amb tot, la climatologia pot alterar els pronòstics, ens n'informa David Fleta.
Alemanya és la gran favorita en totes les proves d'alpí. Si bé en les categories inferiors, seleccions com l'espanyola o l'italiana els planten cara i fins i tot els derroten, en categoria sènior tot canvia. Fons de la selecció espanyola afirmen que no seria estrany veure'ls copar 8 de les 10 primeres posicions en algunes proves. Però aquesta previsió es basa en unes circumstàncies molt concretes, que faci bo. Amb sol i pista seca, Alemanya és gairebé imbatible. Amb pluja i pista molla, Espanya guanya opcions. L'equip espanyol compta amb unes rodes que s'adapten molt bé al terreny mullat. Sergio Menéndez és membre de l'equip estatal.
España tiene sus armas y, como no, pues las utiliza en lluvia también. Y bueno, pues al final depende también mucho de la técnica, pero el material, las ruedas que utilices, todo ayuda a que hagas la carrera perfecto. No sabemos si va a ser en seco, si en agua, qué material tendremos que usar, pero bueno, al final intentaremos hacer la mejor carrera posible. Pero al final no se sabe, es que la lluvia puede ir bien o puede ir mal, pero si llueve puede que haya un mejor resultado, sí.
La competició començarà demà a les 9 del matí amb la primera i la segona màniga de la prova combinada, amb tothom pendent del cel.
En bàsquet, el Força Lleida incorpora Agustí Sans.
El base menorquí arriba des del Levitec Huesca, on ha jugat les darreres temporades. Abans havia jugat ja uns mesos a l'equip lleidatà. Sans, que s'ha compromès amb el Força Lleida per a les dues properes temporades, també ha format part del bàsquet base de la penya i va jugar al Club Bàsquet Prat. El tècnic del Lleida, Jorge Serna, valora el fitxatge de Sans.
Que és un jugador d'equip, que té un gran sentit tàctic, una gran capacitat de passe, jugador muy colaborativo a nivel defensivo, con una gran capacidad atlética y que ha evolucionado muchísimo en sus últimos años. Ha sido una de las grandes prioridades en el verano. Es por ello que estamos muy contentos por esta incorporación.
Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Abel Font a la redacció i David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Sara!
La Sara ha desaparegut. El Pep se la troba amagada a casa seva.
Et sembla guapa?
Ets la noia més guapa que he conegut mai.
Una habitació, dos nens i un secret. La vida sense la Sara Amat. 12 de juliol estrena als cinemes.
Continguts en xarxa.
Les ciutats del futur hauran de ser respectuoses amb el medi ambient i per això caldrà que gastin menys. Una via podria ser construir cases passives, habitatges que aposten per acostar-se al màxim possible al consum zero. En parlem amb Papic Fises, que porta més de 20 anys construint-ne arreu de Catalunya. Moltíssimes gràcies per venir.
Hola, molt bones i moltes gràcies per haver-nos convidat.
Comencem parlant de què ha de complir una casa per ser considerada casa passiva.
Doncs mira, perquè una casa sigui passiva, és a dir, una casa passiva és una casa de molt alta eficiència energètica. És a dir, que perquè sigui passiva, el que haurem de tenir és una casa amb molts aïllaments, una molt bona orientació i que és una sigui lliure de ponts tèrmics, que es diu.
Què és un pont tèrmic?
Bueno, és una mica complicat d'explicar, però un pont tèrmic és tots aquells elements que siguin visuals o no, ens poden transmetre fred a través de les pròpies parets o de les pròpies finestres o cobertes, no?
Per exemple, un exemple que ens puguem trobar d'un pont tèrmic?
Un pont tèrmic molt comú en les cases convencionals són els balcons. És a dir, a través del paviment del balcó entra molt fred cap a dintre de la casa, que és com una xemeneia invertida, diguéssim, és a dir, que agafa fred de l'exterior i a través del propi terra del balcó va entrant pel terra de la casa i entra directament a dintre. És a dir, és una entrada d'aire o de temperatura freda, en aquest cas no directa, sinó és indirecta, però ens fa refredar la casa.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Esquerra ofereix la presidència de la Diputació de Barcelona a Junts per Catalunya a canvi d'entrar al govern de l'ens supramunicipal, mentre els postconvergents continuen demanant revertir tots els pactes municipals amb el PSC. Abel Font.
Des de Junts per Catalunya, Elsa Artadi ha demanat als republicans que trenquin els acords municipals amb els socialistes. Des d'Esquerra, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha ofert la presidència de la Diputació de Barcelona en un hipotètic pacte Esquerra-Junts per Catalunya.
En aquells consells comarcals on ha succeït que s'ha desplaçat la força independentista més votada a través d'acords del 155, proposar una agenda concreta de reversió d'aquests acords.
Estem també disposats a parlar amb Junts per Catalunya de la presidència de la Diputació de Barcelona. No és una qüestió de cadires, és una qüestió d'estratègia.
Declara la jove víctima de l'anomenada manada de Manresa a l'Audiència de Barcelona. La jove, que en el moment dels fets tenia 14 anys, ha explicat que es va sentir intimidada i atemoritzada pels 7 presumptes agressors.
A les portes de l'audiència, la portaveu de la Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere, Teresa Vidal, ha demanat que s'acabi amb les ambigüitats jurídiques.
Que per una vegada per totes la violació es tracti com a violació. No que es vagin diluint les penes, no? Que si són un abús, no, la violació és violació.
El Departament de Justícia reclama al govern central que pagui els 26 jutjats nous que haurien d'entrar en funcionament en les properes setmanes.
El secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia, Joan Abad, ha dit que si el govern central no paga, no hi haurà jutjats.
Si l'Estat no paga, haurà d'assumir la seva responsabilitat en relació a la impossibilitat de posar en funcionament aquests nous òrgans.
El jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha arxivat la causa contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, per un presumpte delicte d'incitació a l'odi.
Se'l va imputar per les declaracions que va fer en alguns mitjans contra la Guàrdia Civil després del polèmic episodi de les rodes punxades al municipi, pocs dies després del referèndum de l'1 d'octubre.
Costa Brava Televisió, Joana Valent.
El jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha arxivat la denúncia per delictes d'odi que la Fiscalia de l'Estat espanyol va interposar contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, l'octubre del 2017 i resol que no hi ha delicte després de més d'un any de procés judicial. La Fiscalia va interposar la denúncia contra Sabater el 4 d'octubre arran d'unes declaracions a premsa on l'alcalde vinculava la Guàrdia Civil amb l'episodi de 160 rodes de cotxe punxades amb nocturnitat a la població.
La companyia Vaivén Circo és l'encarregada aquesta nit d'inaugurar la 15a edició del Deltebre Dansa.
Fins al proper 21 de juny, el festival oferirà un total de 48 espectacles de circ i dansa. Els organitzadors esperen rebre al voltant de 12.000 espectadors.
Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Més de 150 ballarins de més d'una cinquantena de nacionalitats diferents participen en els diferents tallers de formació que ofereix el festival de la mà de diferents referents de la dansa i el circuit. Pel que fa als cursos d'iniciació, esta edició hi ha programats 10 tallers en els que hi participen més de 400 persones. La companyia de Granada Vaivén Circo serà l'encarregada esta nit d'inaugurar esta nova edició del Deltebre Dansa amb l'espectacle Do Not Disturb.
Hola, molt bona tarda. Doncs
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs pel que resta d'aquesta jornada de dilluns hem de continuar parlant de ruixats i de tempestes que podran afectar a molts punts del territori. Aquest matí ja hem tingut una primera tongada i hores d'ara encara s'observen ruixats i tempestes que n'estan afectant a punts de l'interior de les comarques de Tarragona i d'altres punts del Pirineu. L'àrea més que pot arribar més precipitació serà sobretot la meitat oest del territori, és a dir, les comarques de Tarragona i les de Lleida. Aquí les ruixats i les tempestes poden ser localment de certa intensitat. Aquesta inestabilitat és producte d'una baixa que està situada a l'oest de la península Ibèrica i que amb una miqueta de aire fred en alçada i vent de component est que arriba des del mar facilita que hi hagi aquestes tronades i aquests xàfecs. Per tant, encara hem d'esperar inestabilitat per aquesta jornada de dilluns i de cara a demà, la veritat és que la perturbació ens acabarà de creuar i això facilitarà que el ruixat i les tempestes puguin afectar a pràcticament a qualsevol punt i ja sobretot des de la matinada. Sembla que la primera part de la meitat de demà dimarts serien més probables els ruixats i les tempestes cap a la meitat oest, però durant la tarda les comarques gironines seria on aquests ruixats i tempestes serien més probables. Atenció, perquè localment aquests ruixats anirien acompanyats de calamarsa, de pedra i fins i tot alguna intensitat pot ser també forta. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora la situació és complicada en alguns punts, com estem destacant la C-17, on diversos accidents dificulten la circulació, una a Tagamanent en direcció Vic i l'altra a Ceba en direcció Barcelona. En aquesta C-17 veiem per Camarats trànsit lent també a Mollet i Parets en els dos sentits de la marxa. La B-30 encara amb lentitud a Barberà del Vallès per enllaçar amb la C-58. També destaquem la B-23 amb lentitud i aturades al Papiol per enllaçar amb la P-7 en sentit nord. La C-58 que registra cues tant a Montcada i Reixac com a Sant Quirze en direcció a la ciutat de Barcelona. També a la C-32 veiem trànsit lent a Esplugues de Llobregat en sentit nord. I compta la C-25 a l'eix transversal perquè un vehicle avariat a Espinelves talla un carril en direcció Lleida provocant mig quilòmetre d'aturades. La ronda és també força plena, sobretot la B20, en direcció nus de la Trinitat. Això és el més destacat. Molt bona tarda.
La gran traviata dels nostres dies, Ekaterina Bakanova, arriba al Festival de Peralada per donar vida a l'heroïna de l'òpera de Verdi. Un repartiment de luxe amb l'orquestra del Liceu per a l'estrena d'una nova producció de Paco Azorín, en què la llibertat de la dona pren el protagonisme. Una nit que no oblidaràs mai. Informació i venda d'entrades a festivalperalada.com.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Esquerra Republicana ofereix la presidència de la Diputació de Barcelona a Junts per Catalunya a canvi d'entrar al govern de l'ens supramunicipal. Els socialistes ho consideren un disbarat i recorden que el seu pacte amb els postconvergents ja està signat. El ple de Constitució de la Diputació de Barcelona és dijous. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Dirigents del PDeCAT i d'Esquerra s'han reunit aquesta tarda d'urgència per parlar dels pactes de la Diputació de Barcelona. La trobada ha estat molt breu i han dit que cordial. I és que aquest matí el Sertadi ha admès que les relacions amb Esquerra estan pitjor que mai. Per millorar-les, han demanat als republicans que anulin aquells acords que hagin fet amb el PSC, ajuntaments i consells comarcals. Uns ajuntaments com el de Sant Cugat, Figueres o Tàrrega, que ja estan constituïts fa dies.
En aquells consells comarcals on ha succeït que s'ha desplaçat la força independentista més votada a través d'acords del 155 proposar una agenda concreta de reversió d'aquests acords.
Hores després, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha aparegut amb aquesta oferta a Junts per Catalunya, que ha passat de 14 a 7 la Diputació de Barcelona.
D'incorporació al govern de Junts per Catalunya, al govern de la Diputació de Barcelona, sinó que estem també disposats a parlar amb Junts per Catalunya de la presidència de la Diputació de Barcelona. No és una qüestió de cadires, de quin partit independentista es queda una cadira o una altra. És una qüestió d'estratègia.
El PSC confia en que Junts per Catalunya no trencarà el pacte que ja tenen signat. Aquest dijous, per ser escollida, la socialista Núria Marín necessita 26 vots. Junts per Catalunya i el PSC en sumen 23. Si finalment els 5 diputats dels comuns no hi voten a favor, seria elegida en segona volta perquè no hi ha majoria alternativa.
La Diputació de Barcelona no és l'única institució on es podria materialitzar aquest pacte entre Junts per Catalunya i el PSC. Al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el pacte entre aquestes dues formacions és quasi ja una realitat. Segons aquest acord, que es podria signar la setmana vinent, la presidència de l'ENS recauria de nou en el postconvergent Xavier Lluch. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Junts per Catalunya i el PSC governaran de nou plegats al Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Les dues formacions tenen les converses molt avançades i donen el pacte ja per fet, a l'espera de definir el repartiment de responsabilitats i signa també oficialment l'acord al llarg d'aquesta setmana, reeditant així l'entesa de la darrera legislatura. De moment, l'única opció que ja està confirmada és que el president continuarà sent el postconvergent Xavier Lluch, alcalde de Font-rubí i president del Consell Comarcal durant el darrer tram de l'anterior mandat, després de la renúncia de Francesc Olivella. La suma dels 12 consellers de Junts per Catalunya, recordem partit guanyador del 26 de maig a l'Alt Penedès, més la suma dels 7 del PSC, garantirà un govern de majoria absoluta sobre els 33 membres que formen el ple comarcal.
On sí hi ha pacte, finalment, entre Esquerra i Junts per Catalunya és el Consell Comarcal del Pallars Jussà, que avui mateix s'ha constituït. L'acord ha arribat, però, in extremis i gràcies a la mediació d'Òmnium Cultural. La direcció comarcal de Junts per Catalunya s'ha vist obligada a fer-se enrere de la seva aposta per governar amb el PSC davant la forta pressió ciutadana i de les entitats sobiranistes per aconseguir un acord entre forces independentistes. Ràdio Trem, Anna Solana.
El Consell Comarcal, amb 19 consellers, queda conformat per 8 consellers d'Esquerra Republicana, 6 de Junts per Catalunya i 5 del PSC, que han jurat el seu càrrec per imperatiu legal en el cas dels consellers republicans i de Junts. En la votació del nou president, que s'ha fet amb alçada, tots els regidors, inclosos els del Partit Socialista, han votat a favor d'investir a Mollol, que es converteix d'aquesta manera excepcional en president per majoria absoluta. Mollol explicava així les negociacions que l'han dut a ser president en una entrevista per la xarxa.
Hi ha hagut una miqueta d'alarma social a veure què passaven els dies i que no hi havia aquest acord que tothom esperava. I per a part nostra, doncs, han necessitat una mica d'ajuda per part d'un mediador que ha vingut d'Òmnium i entre tots hem aconseguit el pacte.
La Junta de Govern, principal òrgan del Consell entre plenaris, estarà formada pel president, els dos vicepresidents i per 4 alcaldes, 2 de Junts per Catalunya i 2 d'Esquerra Republicana, encara per determinar.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La menor que va ser presumptament agredida sexualment per l'anomenada manada de Manresa ha declarat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona. La jove, que en el moment dels fets tenia 14 anys, ha explicat que es va sentir intimidada i atemoritzada pels 7 presumptes agressors.
Durant el testimoni, la noia ha explicat que mentre abusaven d'ella, els joves es passaven una pistola i que això la va atemorir. Aquesta dada podria ajudar a que els encausats poguessin acabar sent condemnats per agressió sexual i no per abús, com se'ls imputa ara mateix. A les portes de l'audiència, la portaveu de la Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere, Teresa Vidal, ha demanat que s'acabi amb les ambigüitats.
Que per una vegada per totes la violació es tracti com a violació. No que es vagin diluint les penes, no? Que si són un abús, no, la violació és violació.
Aquesta tarda s'han repetit arreu del país concentracions de suport a la víctima i de rebuig cap a aquesta nova agressió sexual en grup. Han estat manifestacions convocades per diversos col·lectius feministes i, com dèiem, arreu del territori. Al Prat de Llobregat, un centenar de persones s'han concentrat a la plaça de la Vila. Al Prat Ràdio, Rocío Santa Eufèmia.
Bona tarda. El Prat és un dels municipis on s'ha convocat una de les diverses manifestacions en suport a la víctima d'aquesta presumpta violació. Sota el lema "No és abús, és violació", un centenar de persones s'han aplegat a la plaça de la Vila per condemnar aquests fets que haurien succeït a l'octubre de 2016, quan el principal acusat s'hauria emportat a la noia a una zona apartada d'una fàbrica abandonada per violar-la i hauria animat a d'altres a fer-ho. En total són 7 homes d'entre 19 i 39 anys els encausats, a qui la fiscalia els atribueix un delicte d'abús i no pas d'agressió. Amb aquesta concentració, el Prat ha volgut mostrar la solidaritat amb totes les víctimes de violències masclistes.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El Departament de Justícia reclama al govern central que pagui 26 jutjats que ja s'han fet i que encara s'han de fer a Catalunya. La consellera de Justícia ho va reclamar per carta a la seva homòloga fa un mes.
La Conselleria de Justícia assegura que el govern central ha de pagar 30 milions d'euros a la Generalitat per la posada en funcionament de 26 òrgans judicials de Catalunya. El secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia, Joan Abad, ha dit que si el govern central no paga, no hi haurà jutjats.
L'Estat s'ha de fer responsable de la posada en funcionament dels nous òrgans judicials a través de les justes i equitatives transferències econòmiques pendents. Si l'Estat no paga, haurà d'assumir la seva responsabilitat en relació a la impossibilitat de posar en funcionament aquests nous òrgans.
Els jutjats pendents de posar-se en marxa són els de Barcelona, Reus, Terrassa, Arenys de Mar i Vic.
En surt a Figueres aquest migdia quan els treballadors dels jutjats han hagut de ser evacuats per un sobreescalfament a la sala de motors d'un dels ascensors. Els bombers han pogut controlar la situació ràpidament. Per sort no s'han hagut de lamentar danys personals ni materials. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. En surt als jutjats de Figueres aquest migdia quan s'ha hagut de desallotjar l'edifici. Segons fonts dels bombers de la Generalitat, no s'ha produït cap foc, però l'escalfament de les màquines dels ascensors de l'edifici ha fet que, per prevenció, s'hagués de desallotjar. Fins a l'edifici dels jutjats de Figueres s'hi ha desplaçat 4 dotacions de bombers que han controlat la situació ràpidament i això ha permès que els treballadors poguessin tornar al seu lloc de feina, tornant a la normalitat aquest equipament. Finalment, no s'ha produït cap foc, només hi ha hagut un problema amb els ascensors dels jutjats que els bombers han solucionat amb celeritat.
I encara en crònica judicial, el jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha arxivat la causa contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, per un presumpte delicte d'incitació a l'odi. Se'l va imputar per les declaracions que va fer en alguns mitjans contra la Guàrdia Civil després del polèmic episodi de les rodes punxades al municipi pocs dies després del referèndum de l'1 d'octubre. El magistrat considera que van ser declaracions desafortunades però no constitutives del delicte d'odi, com demanava la Fiscalia. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. El jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha arxivat la denúncia per delictes d'odi que la Fiscalia de l'Estat espanyol va interposar contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, l'octubre del 2017 i resol que no hi ha delicte després de més d'un any de procés judicial. La Fiscalia va interposar la denúncia contra Sabater el 4 d'octubre arran d'unes declaracions a premsa on l'alcalde vinculava la Guàrdia Civil amb l'episodi de 160 rodes de cotxe punxades amb nocturnitat a la població. L'acusava d'un presumpte delicte d'odi i discriminació contra la nació espanyola i la Guàrdia Civil, però finalment el jutjat ha arxivat la denúncia. La CUP, per la seva banda, s'ha mostrat preocupada en un comunicat que el contingut de la resolució judicial vulgui transformar l'exercici de la llibertat d'expressió en una potencial expressió d'odi.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. A Lleida s'ha posat en marxa avui el refugi d'urgència per temporers que la Paeria ha ubicat al pavelló de l'Antorxa, als Camps Elisis. L'equipament oferirà servei de dutxa, consigna i disposarà d'una 50ena d'hamaques per acollir les persones que ho necessitin. La decisió s'ha pres després de valorar l'elevat nombre de persones que han dormit al carrer durant els darrers dies a la capital del Segrià. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
En els darrers dies, l'equip de govern ha comptabilitzat fins a 134 persones dormint al carrer a la capital del Segrià. Paral·lelament a aquest servei, des del passat dilluns, funciona també una oficina d'informació i acollida de temporers al Centre Cívic de l'Hereta. En aquest espai es fa una primera entrevista als treballadors per conèixer quina és la seva situació i com se'ls pot ajudar. Jordina Freixanet és la segona tinent d'alcalde de la Paeria.
Amb aquesta oficina el que es fa és atendre totes les persones que venen a la ciutat recercant feina. I què es detecta? Es detecta quant temps hi estan, quants dies tarden a trobar feina, d'on venen, si venen d'una altra ciutat, si disposen de documentació o no la disposen, perquè moltes vegades sí que és veritat que venen perquè han sentit a parlar que a Lleida hi ha feina, però no se'ls pot donar aquesta feina perquè no tenen els permisos en regla.
Les persones que prestaran aquest servei, tant al pavelló l'Antorxa com a l'oficina del centre històric, són 5 treballadors que s'han incorporat gràcies a un programa subvencionat per la Generalitat.
Apareix el cos d'un jove de 17 anys al mar en una cala de Lloret de Mar. El cadàver l'ha trobat un bussejador a 5 metres de profunditat. Els amics havien denunciat la seva desaparició dissabte i tot apunta que es tractaria d'una mort accidental.
El cos el va trobar ahir un bussejador a 5 metres de profunditat prop de la cala Banys de Lloret de Mar. Els equips d'emergència el van treure de l'aigua amb un fort cop. El jove de nacionalitat alemanya havia anat a passar uns dies a la població de Lloret de Mar amb uns amics. Van ser aquests, precisament, els qui van denunciar dissabte la seva desaparició. Els mateixos amics afirmaven que el dia de la seva desaparició havien begut molt. L'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort, però tot apunta que hauria estat un accident causat pels efectes de l'alcohol.
La calor d'aquests darrers dies ha obligat a tancar fins a 3 biblioteques públiques de Badalona davant problemes de refrigeració que pateixen aquests equipaments. La decisió l'han pres conjuntament la Comissió de Salut i Seguretat Laboral, tècnics municipals i els diversos sindicats de l'Ajuntament. L'ordre de tancament és efectiva des d'avui i fins al proper mes de setembre. Ràdio Ciutat de Badalona, Miquel López, bona tarda.
En un comunicat emès divendres per l'Ajuntament de Badalona es demana disculpes per les molèsties que aquests fets puguin ocasionar i s'informa que aquells que tinguin reserves de documents o préstecs pendents els poden recollir a altres biblioteques. Des del sindicat Comissions Obreres lamenten que s'hagi hagut de prendre aquesta mesura d'urgència, però avisen que es tracta d'evitar perjudicis per la salut tant dels usuaris com dels treballadors. Pol Acózar, president del comitè d'empresa.
Bé, nosaltres esperem que aquest mes i escaig que té de marge el consistori que els equipaments estaran tancats o que alguns equipaments estaran tancats doncs sigui utilitzat per fer les actuacions necessàries per solventar aquestes situacions.
Els sindicats avisen que si quan es tornin a obrir els espais no s'ha fet cap actuació i les condicions climàtiques són les mateixes que ara, no es podrà garantir la qualitat del servei.
En cultura, tret de sortir d'aquest vespre la 15a edició del Deltebre Dansa. La companyia Vaivén Circo és l'encarregada d'inaugurar el festival que fins al proper 21 de juny oferirà un total de 48 espectacles de circ i dansa i 21 tallers. Els organitzadors esperen rebre al voltant de 12.000 espectadors. Ràdio Delta, Leonor Bartomeu.
Més de 150 ballarins de més d'una cinquantena de nacionalitats diferents participen en els diferents tallers de formació que ofereix el festival de la mà de diferents referents de la dansa i el circ contemporanis. Pel que fa als cursos d'iniciació, esta edició hi ha programats 10 tallers en els que hi participen més de 400 persones. La companyia de Granada, Vaivén Circo, serà l'encarregada esta nit d'inaugurar esta nova edició del Deltebre Dansa amb l'espectacle Do Not Disturb, No Molestar, una peça inspirada en les fàbriques de principi del segle XX. Escoltem el director del festival, Roberto Oliva.
Tenim el Vaivén Circo. És una cosa molt curiosa, perquè el món del circ ha canviat, ha evolucionat. I a part de totes les tècniques que fan i la interacció que fan en el moviment, també treballen en objectes. I tota aquesta alquímia que tenen els objectes de la gent és preciós. Ha guanyat molts de premis i els tindrem aquí per obrir la nit.
Durant els 15 dies que dura el festival s'oferiran un total de 48 espectacles de circ i dansa i s'espera que passen per la carpa de circ un total de 12.000 espectadors.
La 13a edició del Bijaz es tanca amb bones sensacions i un nivell de venda de degustacions superior als últims anys. Un any més, milers de visitants s'han apropat a la Rambla de Nostra Senyora de Vilafranca del Penedès per tal de poder tastar els productes que brindaven la trentena de cellers que han participat a l'edició d'aquest any i alhora per gaudir també de l'àmplia oferta musical que es podia trobar en els diferents escenaris. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Aquest cap de setmana la Rambla de Nostra Senyora ha estat al centre del món vinícola penedesenc amb la participació d'una trentena de cellers en l'edició del 2019. Del Bijaz. L'afluència de públic ha estat molt alta en les zones de degustació. Diumenge a la tarda, quan encara quedaven unes hores per tancar l'edició del 2019 del Bijaz Penedès, el president de l'Acadèmia Tastavins, Max Margalef, feia un balanç positiu de com havia funcionat el festival.
Avui haurem de veure-ho. La pluja d'ara de fa una estona, hem de veure aviam com ha pogut influir. No tinc dades en aquest sentit. El que sí sé és que divendres i dissabte la mitja ha estat d'un 15% més en quant a afluència.
A nivell musical, la resposta ha estat també molt positiva amb actuacions de primer nivell com la cap de cartell Madeleine Pierrot o Archie Sheep i Monty Alexander, que van omplir de música les tres nits del cap de setmana.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local, els World Roller Games, avui Artístic, Velocitat i Hoquei arreu del territori.
A Terrassa, Sant Cugat i Vilanova segueixen les competicions d'hoquei patins durant tota la jornada, mentre que a Barcelona el protagonisme serà pel patinatge artístic, l'hoquei línia i la velocitat, el front marítim. Mentre que demà, dia decisiu per a les proves d'alpí. El patinador del combinat estatal Sergio Menéndez en reconeix el favoritisme de l'equip alemany, però alerta que si plou durant la prova, Espanya guanya opcions de victòria.
Al final depende también mucho de la, pero el material, las ruedas que utilices, todo ayuda a que hagas la carrera perfecto. No sabemos si va a ser en seco, si en agua, qué material tendremos que usar, pero bueno, al final intentaremos hacer la mejor carrera posible. Al final no se sabe, es que la lluvia puede ir bien o puede ir mal, pero si llueve puede que haya un mejor resultado, sí.
Els World Sport Games Tortosa 2019 s'han acomiadat amb una gran festa final de clausura.
La capital de les Terres de l'Ebre ha passat el relleu a Zagreb, que organitzarà els Jocs del 2021. Els organitzadors han fet un balanç molt positiu de la sisena edició. Des de Ràdio Tortosa ens n'informa Núria Mora.
El Parc Teodor González de Tortosa va ser l'escenari de la cloenda de la sisena edició dels World Sports Games, que s'han celebrat a les Terres de l'Ebre. Durant l'acte es va fer un reconeixement a cadascuna de les delegacions participants i es van lliurar els premis Fair Play als esportistes més compromesos amb el veritable esperit de l'esport i de la competició. L'acte va servir també perquè Tortosa passés el testimoni i relleu a la següent seu que acollirà aquests jocs. Serà la ciutat de Zagreb el 2021. Tant l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, com el president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo, han fet una valoració molt positiva dels jocs, destacant que han estat una gran oportunitat tant pel territori com per al país.
Fer-ne una valoració molt positiva del que han estat aquests jocs i ha sigut una molt bona oportunitat per al territori i així s'ha demostrat. Tots els esdeveniments s'han portat...
En futbol, el Badalona confia en Joan Mapons com a entrenador.
El madrileny va ser guanyador del club badaloní del 2005 al 2007. Com a tècnic, va coordinar les categories inferiors del Marianao Poblet i entrenar l'equip cadet de l'Espanyol i el primer equip del Gavà, el qual va ascendir a la segona divisió B. Juan Mapons arriba del Mallorca, on ha dirigit el futbol base.
En bàsquet, el Força Lleida incorpora Agustí Sans.
El base menorquí arriba des del Levitec Huesca, on ha jugat les darreres temporades. Abans havia jugat ja uns mesos a l'equip lleidatà. Sans, que s'ha compromès amb el Força Lleida per a les dues properes temporades, també ha format part del bàsquet base de la Penya i va jugar al Club Bàsquet Prat.
Bèlgica ha guanyat el 26è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet en cadira de rodes en vèncer Catalunya a la final.
Bèlgica va començar dominant el partit, però Catalunya va anar retallant la diferència al marcador, que el descans solament era de 2 punts, 14 a 12. La segona part va ser de domini belga, que va guanyar finalment el Trofeu Internacional per 35 a 26.
Toni Bou és encara més líder en el campionat d'Espanya de trial després del doblet aconseguit aquest cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a Lleó.
Bou va guanyar la tercera i la quarta prova puntuables del campionat per davant de Jaime Busto i Adam Raga. D'aquesta manera, Bou amplia el seu avantatge sobre Raga, segon classificat en la general del campionat d'Espanya, fins als 18 punts.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López del control tècnic, Abel Font a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Tinc esclerosi múltiple. Ara, convisc amb la incertesa. Potser em fallaran les cames, la vista, la parla, la força. O potser no. Però tinc una certesa. No estic sola. El 14 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. Busca la teva piscina a mullat.fem.es. Fundació Esclerosi Múltiple.
Sara!
La Sara ha desaparegut. El Pep se la troba amagada a casa seva.
Et sembla guapa?
Ets la noia més guapa.
Una habitació, dos nens i un secret. La vida sense la Sara Amat. 12 de juliol estrena als cinemes.
Topònims.
El primer document que fa referència a la fundació del municipi de Sant Pere de Ribes data de l'any 990. Aleshores, el bisbat de Barcelona vol guanyar terreny a la dominació musulmana i promet als pagesos de la zona l'exempció d'alguns impostos si decideixen formar part d'aquest nou poble. Un poble que té un castell aixecat sobre un turó rodejat de dues rieres que es caracteritzen per tenir uns barrancs argilosos i molt verticals. L'historiador ribetà Josep Miret apunta que en aquesta condició hi ha l'origen del topònim de Ribes.
En principi, aquestes ribes i aquests tallats que hi ha al costat de la riera, que envolten el castell, tant la riera de Ribes, que és aquesta que tenim aquí davant, com el torrent de l'Espluga, que és el que tenim al darrere meu, doncs deixen com una zona, diríem, atalussada, al damunt de la qual es va posar el castell. I els documents antics diuen que es deia, o li deien, el castell de Ribes, segurament doncs, per això, perquè tenia ribes o timbes al seu voltant.
El topònim va adquirir l'afegit de Sant Pere dos segles després. L'església que hi ha al costat del castell és en honor de Sant Pere i d'aquesta forma el bisbat de Barcelona podia distingir-la de les altres ribes que hi ha a Catalunya. Durant segles, l'activitat de Sant Pere de Ribes estava localitzada a l'entorn del castell, l'església i la casa del terme situada en el petit nucli de cases de sota Ribes. Al segle XIX, la centralitat es va traslladar a l'actual nucli antic, on s'hi va construir la nova església i l'edifici de l'Ajuntament.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.